dins del ritme del temps pasqual, els migdies de Cope Menorca, començant un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febre, Antoni Fullana, i en es controla, Antoni Barbé.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els presenta la vida diocesana, amb la finalitat de contemplar tot el que viu la nostra Església menorquina.
El mes de maig el dedicam a Maria, la Mare de Jesús, que ens ajuda a descobrir, estimar i seguir el Senyor.
I és durant aquest mes que moltes persones dediquen la pregària a la Mare de Jesús en totes les seves advocacions, com és aquesta setmana en què celebram la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu del Toro.
Tenim molt present a Maria, començar a mirar en l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Joan.
En aquell temps digué Jesús: les meves ovelles reconeixen la meva veu, també jo la reconec, i elles em segueixen. Jo els don la vida eterna, no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, i ningú ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som un.
Al llarg del dia sentim moltes veus, moltes músiques, i n'escoltam ben poques. Només coneixem bé i de veritat aquelles que ens són familiars. I conèixer la veu d'algú vol dir estimar-lo. Això és el que ens diu Jesús en l'Evangeli d'avui. L'hem de saber escoltar amb veu pròpia per conèixer aquell que ens guia, perquè ell coneix la situació vital de cadascú, amb les diferents dificultats que passam i amb les alegries i tristeses de cada moment. En aquest temps de Pasqua se'ns recorda que només és l'amor allò que ens fa conèixer la veu de la persona estimada, i aquest és sempre el company de camí. Aquest és el sentit de l'Església, comunitat que fa camí en aquesta humanitat donant a conèixer la veu de Déu. La Pasqua és la il·lusió i la confiança que ell no ens deixa mai, sinó que ens acompanya i ens guia pel bon camí, com a bon pastor.
A continuació els oferim les notícies d'actualitat de l'Església de Menorca.
Per començar, escoltam en la veu d'en Diego Dubon els detalls de la quarta jornada de teologia d'aquest curs.
Recentment, el Seminari Diocesà ha acollit la quarta jornada de teologia d'aquest curs sota el títol La formació, un dels principals pilars de l'Església. Es va comptar amb les ponències de mossèn Bosco Fané, mossèn Ramon Batlle i Núria Caum, director i subdirectora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. A la seva intervenció, mossèn Bosco Fané, delegat de l'àrea de laics de la diòcesi, va manifestar la importància de la sinodalitat en la formació dels cristians, perquè l'Església és una comunitat on tots som importants. Tot seguit, Ramon Batlle i Núria Caum van donar a conèixer als assistents l'oferta d'estudis del centre docent, el qual ofereix formació sistemàtica en Bíblia, teologia, diàleg interreligiós, formació per als docents de religió i molt més. Trobareu més informació a la pàgina web de l'ISCREP.
A continuació, Navero Moll ens informa de l'assemblea final de la fase diocesana del sínode.
Dissabte 30 d'abril es van trobar unes 70 persones al santuari de Maria Auxiliadora de Ciutadella per participar en l'assemblea final de la fase diocesana del sínode dels bisbes. Es va començar amb una pregària ad sumus per invocar l'Esperit Sant. Després va tenir lloc la intervenció d'en Joan Mercadal com a persona de contacte del sínode Menorca, el qual va exposar els temes i els conceptes que han sorgit durant aquests mesos de discerniment dels grups de treball del sínode. Tot seguit es van organitzar 7 grups els quals van exposar breument les seves aportacions a la síntesi. Finalment, Gerard Villalonga, administrador diocesà, va agrair l'esforç i la implicació de tots en la fase diocesana del sínode i es va acabar amb una acció de gràcies per la feina feta. Escoltam ara en Joan Mercadal, el qual ens ofereix una valoració de l'assemblea.
Ha estat una trobada molt enriquidora, ha estat una trobada intensa, perquè si mateix vam fer feina fins a la 1:30, però sobretot en realitat a dues conclusions. Una, que hem de seguir treballant en el camí de la sinodalitat, i una altra, qui no és menys important, que amb aquests temes que ja hem fet, amb aquests treballs que ja hem fet, la nostra comunitat, la nostra diòcesi de Menorca ens surt enfortida. Per tant, una experiència del tot exitosa.
Per acabar, en Sebastià Taltavull ens explica com es va viure la Diada de Sant Jordi dels Escoltes de Menorca.
Infants, joves i adults dels Escoltes de Menorca van gaudir diumenge dia 1 de maig a Esgrau la seva festa major a honor del patró de l'escoltisme. Van viure una jornada de convivències i activitats relacionades a l'entorn natural, com una gincama per la ruta blava del recorregut de l'Albufera. El grup de pioners, caraveles i trucaires van fer una ruta en caiac fins als Tamarells i a l'illa d'en Colom. Al capvespre es va fer una fira de jocs i diferents dinàmiques a la zona esportiva d'Esgrau. També es va realitzar una acció de gràcies a Déu per totes les vivències de la jornada, que va comptar amb la presència de l'administrador diocesà Gerard Villalonga. El punt final va ser un acte per la pau a tot el món, mentre es formava el símbol de la pau. Així valora la trobada de Sant Jordi Carlos López, president dels Escoltes.
Després de 2 anys, ens vam poder reunir a la família Escolta, per això el lema de retrobada. Ja hi havia moltes ganes. Això va fer que la Diada de Sant Jordi d'aquest any la visquéssim amb més il·lusió i alegria. I vam participar a lots i a lotes de tots els agrupaments i de totes les edats. I si Déu vol, l'any que ve recuperarem l'acampada.
A la secció musical ens acompanya Grillex amb la seva cançó Deja tu huella, sé testigo.
Para que el mundo te conozca en todos los rincones. Eres la luz mezclado con la esperanza. Un solo cuerpo, una sola alma. Dios te quiere como nadie nunca lo ha hecho. Dios te abraza aunque sepa que eres imperfecto. Deja tu huella, es el momento. No tengas miedo, arriba su reino.
Ven Señor, tú eres el rey de todo. Y aquí me entrego Dios, aquí me entrego Dios. Ven Señor, tú eres el rey de todo y aquí me entrego Dios, testigos de su amor.
Como dice,
vocación sin temor, con amor, yeah, yeah, yeah. Vocación sin temor, con amor, yeah, yeah, yeah.
Me encanta el amor del Padre siempre junto a mí.
Escoltem ara, a continuació, l'entrevista que hem fet en Xavier Martín per xerrar d'un nou projecte solidari impulsat a la República Dominicana.
Aquesta setmana entrevistam a Xavier Martín, filòsof, teòleg i membre de l'Institut Menorquí d'Estudis. Col·labora amb Càritas Menorca i el Secretariat Diocesà de Missions i ara s'està posant en marxa un projecte solidari a la República Dominicana, del qual en volen xerrar amb ell. Bon dia, Xavier, i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per acollir-me aquí i tenir-vos.
Gràcies a tu per estar aquí aquesta estona amb nosaltres. Per entrar un poc en context, te volíem demanar com neix aquest projecte solidari, el projecte Sabaneta San Juan de la Maguana, impulsat a la República Dominicana.
Aquest projecte neix de diferents viatges que jo he fet a República Dominicana. Ara darrerament he estat allà més o menys un mes i he visitat famílies que coneixia ja de fa molta estona i per tant he aprofitat també a veure alguns projectes que se fan concretament a la part del sud del país, que és la província eclesiàstica de Sant Juan de la Maguana, que en aquesta província agafa aquesta província eclesiàstica tres províncies, diguem, que serien Elías Piña, Azua i San Juan, que hem de dir curiosament, bueno, que aquesta part és la part més pobra de República Dominicana, ja que també és la que es troba en frontera amb Haití. És a dir, hem de tenir en compte que Haití és un dels països més pobres de Llatinoamèrica i també del món. Per tant, això vol dir que molta gent haitiana passa a la frontera i s'estableix en aquesta part. No? Per tant, aquella zona és una zona pobra, té terres molt fèrtils, però hi ha una gran deforestació en aquella zona i, per tant, el sistema de subsistència que tenen és, sobretot, agricultura. El que fan és plantar el que ells diuen guandules, habichuela, el guineo, plàtano, i tenen algunes a vegades també fonts d'aigua que s'aprofiten a vegades per fer un aqueducte i poder tenir aigua potable. Però, clar, aquella zona és una zona que generalment la gent va a cercar aigua a les fonts, no? No hi ha aigua corrent ni electricitat. Per tant, sobretot jo he anat allà recolzat amb una ONG que es diu Ocasa, que per cert Ocasa és una ONG de la qual pertany Tomé Garriga, un menorquí missioner laic d'aquí de Menorca, concretament del Castell, d'on som jo, i som amics de l'infància. Per tant, allà hi ha una col·laboradora que es diu Marta del Castillo, que és de Madrid, i també és d'Ocasa, i per tant he estat allà veient els projectes.
I en aquest sentit, quines són les necessitats específiques que es volen cobrir amb aquest projecte solidari? Si ens vols explicar un poc, un per un, els projectes?
Sí, el projecte se centra sobretot a un lloc que es diu Sabaneta, i per tant tindria en aquest projecte que volem presentar com a dues grans parts, diguem, no? Una primera part que seria una construcció de cases, que són cases molt senzilles. En realitat són dues cases, però una d'elles ja està començada, per tant s'ha d'acabar. Són cases de dues habitacions, molt simple, de tenir en compte que no hi ha bany, sinó que són letrines que són a fora. Per tant, quan parlem de cases, no és el concepte d'una casa com aquí, sinó una cosa molt senzilla, perquè allà les cases són de llenya. Per exemple, aquestes cases que volen substituir són unes cases que on viuen actualment, són en terra, no hi ha cap tipus de pis, són de llenya, i per tant volem fer que siguin unes de bloc, d'una forma molt senzilla. I ja dic, una és acabar una construcció d'una casa que s'està fent, i una segona seria sí construir a una comunitat que diu Los Rincones, que pertany a una parròquia de Sabaneta, però que és una de les parròquies més pobres d'allà, i una família, per tant, amb molta necessitat, que hi ha un matrimoni amb quatre fills. I aquí sí que seria la construcció amb una casa de bloc. I una segona part del projecte seria també una millora d'unes instal·lacions que es troba a la Loma, a la muntanya, i allà a la muntanya hi ha un centre, que és una part que es diu la Cuenca Alta de San Juan, i es troba a 1000 i pico de metres d'alçada, i hi ha un centre educatiu ocasional que es diu Aventura. I allà hi ha uns 70 alumnes semiresidents que fan allà de dilluns a divendres, i divendres tornen a casa seva, no? Clar, allà no hi ha ni aigua ni llum tampoc, només s'agafa aigua d'una font que hi ha, i funcionen plaques solars. I allà el que sí que s'ha de més té és renovar una mica algunes instal·lacions, com per exemple són les portes dels banys dels alumnes, i també canviar unes bateries per les plaques solars. Val? Aquestes serien les dues grans parts dels projectes, la part de construcció de vivendes, de dues, i l'altra, millora d'unes instal·lacions del projecte Aventura, que és un centre educatiu.
I quines entitats estan impulsant aquest projecte i, en el teu cas, quin és el teu vincle personal i la teva experiència amb la República Dominicana?
Les entitats que, sobretot, bueno, que col·labora, ja he comentat abans que es diu OCASA. OCASA és una ONG de l'Església Catòlica que té la seu a Madrid, Cristianos con el Sur, es diu. He de dir que Tomé Garriga és missioner seglar de Menorca. Va ser un d'ells que va impulsar amb el seu temps aquest projecte que ara el segueix na Marta del Castillo. Per tant, és una ONG o casa que està integrada per laics i sobretot està instal·lada a Amèrica Llatina i Àfrica. I bueno, el que és, té com a objectiu ser conscients de la realitat d'injustícia, no, que hi ha en el món, de desigualtat, sobretot en els pobles del sud. Per tant, serveix com a canal per enviar missioners seglars, missioners laics, allà en aquestes terres. Sobretot una cosa important que voldria destacar és que, a part de col·laborar amb els projectes, també volem impulsar la creació, diguem, d'alguna anada allà de gent que vulgui estar involucrada i vulgui veure l'experiència de lo que es fa en aquests llocs i veure concretament aquests dos projectes que estem dient. Pot anar, només fa falta que es pagui el passatge, perquè tant el que és vivenda com menjar s'encarregaria amb nosaltres, diguem.
Clar, t'entraria, sí, entra.
I és una experiència molt interessant perquè la gent vegi realment els doblers quan arriba, com s'inverteix, i veure sobretot la realitat de com viure la gent, com viu la gent, perquè això és una experiència, dic, molt enriquidora i molt important a nivell personal.
Clar, també està, com comentes, no? A part de col·laborar econòmicament, veure-ho en primera persona.
Sí, perquè veus allà, per exemple, com treballa aquesta missionera seglar, la parròquia allà com funciona, quin és el modus vivendi de la gent, i per tant, tant a nivell material com a nivell humà com a nivell espiritual, és molt interessant que la gent pugui veure i palpar allà in situ, no?, tota aquesta situació.
Així és. I ja per anar acabant, des de Menorca, nosaltres com podem ajudar i col·laborar econòmicament? On podem trobar més informació?
Sí, el que farem serà impulsar a través de l'ajuda o de col·laboració de Secretaria d'Ocesa de Missions i també de Càritas Menorca. Mirarem de fer propaganda, impulsar aquest projecte, i per tant enviarem a les parròquies uns cartells informatius on bueno, es dirà d'aquest projecte, i hi haurà per tant un compte corrent que correspon a OCASA, en aquesta ONG de l'Església Catòlica que he comentat abans, i potser podrem fer col·laboracions econòmiques, tenint en compte que la col·laboració econòmica que es faci estarà subjecta a deducció fiscal. El que se dona com a doble és una part també després a nivell de renta es pot recuperar, no? I dir que jo el que puc fer és anar a diferents parròquies i a diferents comunitats i explicar a través d'imatges, a través d'un PowerPoint, amb imatges d'allà, concretament aquests dos projectes, tant del tema de construcció de cases i com viu la gent, i després aquest projecte del centre educatiu de millora d'instal·lacions. I per tant jo m'ofereixo a anar a diferents grups, ja siguin d'esglésies, siguin grups interessats en tema del Tercer Món, perquè jo els hi mostri d'una forma breu quin és el projecte i de què es tracta.
Idò, animar la gent a col·laborar amb aquest projecte i, com has comentat, no?, trobar la informació tant en els mitjans del Bisbat de Menorca, a les parròquies,
sí.
També et poden posar en contacte amb el secretariat diocesà de Missions.
Vull
dir que hi ha diferents canals per trobar aquesta informació.
Sí, Càritas Menorca,
Càritas també, Menorca.
Cooperació Internacional.
Exacte, sí, així que animar a col·laborar. I moltes gràcies, Xavier, per compartir aquesta estona amb nosaltres i per donar-nos a conèixer aquest projecte i també el teu testimoni a la República Dominicana.
Molt bé, gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat d'explicar a la gent aquest projecte i sobretot millorar les condicions d'aquelles persones.
Així és, gràcies.
Moltes gràcies.
I bon dia.
Seguim ara escoltant la cançó Este es el día que hizo el Señor, del grup Coro Pascua Joven San Isidro.
Este es el día que hizo el Señor, aleluya, hoy la alabanza al Señor, porque es bueno. Den gracias a su amor, que es eterno.
Aquest diumenge, 8 de maig, celebrem la festa de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca. Ara els hi explicam el sentit d'aquesta festivitat.
Des del segle XIII, és a dir, des de la conquesta cristiana de Menorca l'any 1287, apareix documentada la veneració a Maria sobre el cim de la muntanya més alta de Menorca, on des de llavors hi ha un santuari presidit per una imatge d'origen medieval en la qual la Mare de Déu porta sobre el braç esquerre la figura de l'infant Jesús. Hi ha una antiga llegenda que narra com els mercedaris van descobrir miraculosament la imatge de la Verge, guiats per un toro que els obria el camí. Una butlla de 1291 esmenta una possessió dels frares mercedaris a Menorca com a Santa Maria de Podi de Toro, però el topònim és anterior a aquesta data. El 12 de setembre de 1943, per autorització de Pius XII, es va realitzar la coronació pontifícia de la imatge de Nostra Senyora de Montetoro. La devoció a Maria en relació amb aquest santuari de Montetoro s'ha mantingut constant a l'illa a través del temps i fins al dia d'avui.
I ara posam a la seva disposició l'agenda de les activitats i celebracions programades per als propers dies aquí a Menorca. Festa de la Mare de Déu del Toro, hi ha aquestes celebracions programades.
Avui divendres a les 21 hores, pujada al toro amb torxes des de la parròquia de Sant Martí. I tot seguit a les 22 hores, vela de la Mare de Déu. Hi haurà servei d'autobús per a pujar de les 20 a les 21 hores a l'aturada d'Es Mercadal. I aquest diumenge 8 de maig, celebració eucarística al santuari en el dia de la festa de la Mare de Déu del Toro, presidida per Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. Tot seguit, actes festius, ofrena floral, colla de gegants de llumassanes, entre d'altres.
Tridu en honor de la preciosíssima sang de Nostre Senyor Jesucrist.
Avui i demà, a les 19 hores, tridu a l'església de Sant Josep de Maó.
Concert al Santuari de Maria Auxiliadora.
Serà demà dissabte a les 19 hores amb un concert del cor Canticus de l'O.
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
Aquest diumenge 8 de maig es convida els cristians a pregar per les vocacions sota el lema Deja tu ella ser testigo.
Visita a Menorca de la imatge de la Mare de Déu de Ràdio Maria.
De l'11 al 17 de maig, la imatge de la Mare de Déu estarà exposada a la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella. Consulta tota la programació a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Els hi deim adeu.
Recordin tenir present aquest diumenge a la nostra patrona, la Mare de Déu del Toro.
I sota la seva protecció ens despedim, la invocam com a guia i camí.
Que ell ens ajudi i ens acompanyi. Adeu.